Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps per al cinema. Avui és divendres i ja sabeu que els divendres analitzem les estrenes que arriben a les cartelleres de la ciutat. Àngel Comas, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Carme?
Estàvem parlant i mentre parlàvem jo també reflexionava, però això és una reflexió. Pensava més que reflexionar, no? Em passava pel cap, saps? Allò em passava pel cap. El que està passant aquests dies, perquè... No sé si has notat un florir de la creativitat popular, no?
Sí,
per moltes històries.
No, és veritat.
Moltes històries sí, que s'han donat. I la meva pregunta avui que tinc aquí és... S'acabarà fent una pel·lícula d'això?
Bueno, ja us ho vaig comentar.
De les anècdotes, bàsicament de les anècdotes. Una altra qüestió pot ser, diguem, la versió més històrica.
Jo penso que avui dia el paper del cine amb aquestes coses no té tanta importància com que podia tenir-ho abans. Perquè si no es fa una pel·lícula, que jo no crec que es pugui fer, però sembla que vaig dir-ho, perquè primer de tot hi ha un problema de finançament.
Jo ho deia, és que ningú la voldria finançar.
Jo crec que no. I si la vol...
I a les teles tampoc la voldrien passar.
Jo és el que vaig dir, no? I llavors, clar, tenim per una banda la producció, que no hi haurà un cost que es pugui assumir segurament. Si es vol fer una pel·lícula digna, clar, una pel·lícula made in Hollywood, per dir-ho d'alguna manera. I l'altra, la difusió, que això, clar, hi ha internet, però clar, la difusió és diferent, no? Jo penso que la pel·lícula s'està passant en aquest moment a través de totes les demanes això és una cosa que es veu per internet. Tu agafes, cada dia entres per internet i poses una notícia, cada dia hi ha uns esdeveniments que deixen obsolets els esdeveniments passats. És clar, una pel·lícula seria molt difícil perquè jo no sé què recolliria. Ja ho estem veient, no seria necessària una pel·lícula, és dir, no és necessària. Jo crec que ens informem, perquè la pel·lícula tindria que informar o ser crítica o el que sigui, i és clar, això, primer de tot, quan tu ho has dit...
Estem assistint en directe a la pròpia...
Som
actors directes.
I això demostra de com han canviat tots els mitjans de comunicació, perquè això, 5 o 6 anys enrere, seria impensable, això que estic dient jo ara, perquè no seria el mateix. I llavors els mitjans de comunicació estan suplint el paper del cine, el paper de la mateixa televisió, tot, no? És una barreja. La ràdio mateix, en aquest moment, no faria amb la mateixa ràdio si no hi hagués internet, perquè tu ara en aquest moment, si estem dient una bajanada...
No només els mitjans de comunicació, no oblidis els dispositius. I estic pensant en el mòbil. Aquests dies està sent un element extraordinari.
Sí, sí. Deuen guanyar molts diners les operadores, sí, els que no tenen tarifa. Sort que hi ha el WhatsApp, perquè si no...
Tu no saps el volum d'informació, imatges,
però és que
text...
això canvia de mitja hora en mitja hora, i clar...
No, minut a minut, com qui diu.
Sí, i aleshores, és clar, si tu vols enterar-te'n, no tens que esperar una pel·lícula. La pel·lícula és una altra cosa. La pel·lícula potser s'ha de fer d'aquí 10 anys com a reflexió, no ho sé.
Sí.
Però no sé com serà el cine d'aquí 10 anys, jo soc incapaç de preveure.
O de l'anècdota, perquè mira que hi ha hagut tantes anècdotes que...
Sí, però llavors potser quedaria superficial, no? És un tema tan complex i tan profund que quedaria superficial. Sí, perquè jo, per exemple, hi ha una notícia que no sé si surt a la Vanguardia que diu les 10 anècdotes més importants del referèndum, no sé si l'heu vist. I clar, jo he entrat i la veritat m'he quedat una mica decebut, no? És com, per exemple, el programa L'Intermedio.
De Wyoming,
que jo el solo veure, i que al principi d'abordar el tema català, doncs va ser molt superficial. I ara, darrerament, els darrers programes, ha canviat el xip totalment. I ara és més informatiu i més crític amb tot el que hi ha al voltant, que no a altres programes més seriosos. És a dir, canvia tot. I inclús és un tema que... Estic segur, no ho he vist, però estic segur que també està a Sálvame. també ha sortit a Sálvame, estic segur.
A Sálvame no, ha sortit el tema?
Estic quasi segur, que ha sortit. És a dir, que és un tema que hi ha tot, que fa que veiem tots els mitjans que s'estan barrejant, que coses molt definides. Per exemple, jo sempre dic que la premsa esportiva cada vegada sembla més a la premsa del cor i els programes esportius, perquè, clar, estan parlant més d'en qui se'n va al llit...
De la vida privada.
De la vida privada, sí. que no del que és l'esport en si.
L'Eva s'adormirà.
Ja s'ha adormit.
Hem fet un preàmbul...
No, però queda bé així, com a Bella Durmiente.
Ah, sí? En el paper de Bella Durmiente, Eva Garrido.
Eva Garrido, va, desperta.
Que aquí tenim moltes estrenes, eh?
Aquí posem el paper de Puigdemont.
No ho sé.
I el de Mariano Rajoy? Qui interpretaria Mariano Rajoy en aquesta pel·lícula?
Hi ha molts actors. I a qui interpretaria el Guerra? A l'Alfonso Guerra?
I el Junqueras?
Aquest és el que treu més de polleguera. Perquè mira que ha enganyat el Partit Socialista Obrero Espanyol, mira que ha enganyat als espanyols durant molt de temps, perquè surti aquest home dient el que ha dit. Bueno, parlem de cinema?
Parlem de cinema, de les estrenes d'aquesta setmana a Sant Cugat, i comencem amb La muntanya entre nosotros, que es podrà veure a Yelmo i a Cinesa.
Tengo que operar de urgencia en Baltimore. Puedo volar a donde sea esta noche para estar allí mañana. ¿Puede ayudarme?
Señor, creo que tenemos el mismo problema. Tengo una idea.
¿A qué viene tanta prisa?
Porque mañana me caso.
Enhorabuena.
No, no, él no es
mi... No nos conocemos. No.
¿Qué hacías en Idaho?
Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? Uh-huh. Eso explica el interrogatorio.
La muntanya entre nosaltres, com dèiem, la podrem anar a veure als dos cinemes de la ciutat i la dirigeix Annie Abouassad. I trobarem en els papers protagonistes a Idris Elba i a la Kate Winslet. I què ens explica aquesta pel·lícula? Doncs tant l'Idris Elba, que fa el paper d'un doctor, i la Kate Winslet, que fa el paper d'una escriptora, són dos personatges, dues persones que han de fer un viatge, pel que sigui no troben vol, i se'ls passa per cap la idea de compartir un vol privat, amb el problema que tenen un accident enmig de les muntanyes de Colorado, que en aquell moment estan nevades.
Bueno, dit això...
Vaja, que no eres primavera. Ni
no,
estiu, que és l'hivern.
Ni la primavera ni la prima urso. Bueno, diem que ja, això que has explicat, la història ja està explicada, no? Què passarà? És una pel·lícula de supervivència i aleshores barrejada amb un...
Romans.
Amb un romans, clar. Mm. La Kate Winslet, ja sabem qui és... És una dona que té un erotisme molt...
Com ho saps, que acabaran junts? Per què dius que és un romans?
No, jo no dic que acabaran junts.
És que has dit jo he sigut jo.
Ah.
Però ho he dit per res, he vist un instant, unes imatges, i m'ha semblat entendre, pel que he vist, que, bueno, que és una història fàcil,
no,
que estan
no
en una situació...
Seria un spoiler, això, eh?
No ho sé.
Spoiler no, vull dir, no, jo no he vist
però,
ni el final,
no, però
ni
no
sé
acaben
com...
junts, o sí?
Que no ho sé, si jo no he vist...
Però tu esperes.
Clar, jo pel que veig, ja m'imagino la història. I a més, et dic una cosa, el personatge és doctor.
I negre.
Bueno, el de negre...
No, és important.
No estic d'acord, perquè d'una experiència així, en lloc de sorgir un romans, pot sortir una gran amistat, però potser un romans no.
O pot sortir que s'ho dit...
Però també es poden
dir... Si ho dic així, és per les imatges que jo vaig veure, és el que a mi em va provocar, saps?
Bueno, jo no l'he vist i ho sento molt, però no tinc intenció d'anar a veure-la. Només vull dir una cosa, que el director que es diu Annie Abouassad és un home israelí, però palestí. És d'Israel, però és palestí. Uh-huh. I té pel·lícules importantíssimes, com per exemple Paradise Now i Omar.
Omar.
Sí, parlen del conflicte àrab-israelí. Es va passar fa poc al cinema d'autor.
Sí.
Sí, Omar, una pel·lícula... és un dels homes que ha anat a Hollywood, aquesta és la segona pel·lícula que fa a Hollywood, i podíem dir que s'ha passat al cinema comercial. Després fa aquestes pel·lícules tan interessants, tan ambicioses, tan conflictives, ha fet una pel·lícula comercial al servei de la parella protagonista, que traieu-li les implicacions que vulgueu, no? Però la pel·lícula és una pel·lícula de supervivència. La Kate Winslet és una dona que té un erotisme quotidià que ha desenvolupat a mesura que s'ha fet gran i que funciona a la pel·lícula. És una pel·lícula que val la pena perquè li agradin les històries així d'amors.
Veus? Ha acabat venint el que jo deia. Jo ho he titllat de romans i ell m'està parlant d'una actriu que desprèn erotisme...
Sí.
Aquí, Omar...
aquí no està plan eròtic, eh? Aquí no està plan eròtic.
No, bueno, no, perquè està a la muntanya en una situació que no ens agradaria...
Amb anorac i botes de...
Ja.
I unes quantes esgarrapades, pobra. Les crítiques, doncs, que la pel·lícula no et deixa ni fred ni fred ni calor, no? Que en diríem... diuen que aquesta pel·lícula acaba sent un viatge per la naturalesa bastante rutinario, i un altre diu, aquest crític també parla de la història d'amor, diu, la història d'amor debilita a la gran història de supervivència, i diu que això, que fan que la pel·lícula ens interessi pels personatges, però que no ens interessa si després, o si no aconsegueix que la pel·lícula ens desperti, que ens interessi si després estaran junts.
Sí.
Has vist quina cara ha posat l'Eva? Sí, quina decepció, no? Malèvola, el que anava dient.
És mentida, Àngel, és mentida. Escolta, anem a la pel·lícula... Ens n'anem al futur, ens n'anem a Blade Runner.
Rebobinat.
Ens n'anem a Blade Runner 2049, que també l'estrenen a Yelmo i a Cinesa.
He pensado que a lo mejor podrías ayudarme. ¿Sabes cómo podría encontrarlo?
¿Eres policía? ¿Vas a detenerme?
Me seduce más que la otra opción. Cada gran avance de la civilización se ha logrado a costa del sudor de los humanos. Los replicantes son el futuro, pero solo puedo fabricar unos pocos. Yo tengo la cerradura y él la llave. Creo que lo he encontrado.
No puede ser. Si llega a saberse, la guerra está garantizada.
Eres Polly. Una vez tuve tu trabajo.
Antes era más sencillo.
¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas. ¿Qué pasó?
Oculté mi rastro. Encripté los registros. ¡Nos estaban dando caza!
¿Quién es?
Blade Runner dirigida per Denis Villeneuve, que l'última pel·lícula així de gran rebombori va ser La Llegada, que va ser molt, molt, molt aplaudida, aquesta pel·lícula. I trobarem a Blade Runner 2049 en Ryan Gosling, el Harrison Ford una altra vegada, ja més bellot, amb B baixa, i també a Ana de Armas, que aquí a casa nostra és coneguda perquè es va fer famosa aquesta sèrie juvenil que es deia L'Internado, que es passava per Antena 3. I bé, doncs ha anat escalant
que
posicions.
Que és cubana, eh? És cubana,
d'origen cubà. Va estar casada amb el fill de... Bueno, va estar casada amb Marc Clotet.
Amb qui?
Marc Clotet, l'actor català. Fem ara aquí una mica de salseo. Total, escalen posicions fins que se'ns han anat a Hollywood i també hi trobarem a Jared Leto. Blade Runner 2049 ens situa a 30 anys després del que va passar la primera pel·lícula, on hi havia en Harrison Ford. I en aquest cas, en Ryan Gosling descobreix un secret de la societat on viu i aquest descobriment el porta a retrobar-se, a buscar Enric Deckard, que era en Harrison Ford, doncs, per lluitar contra el sistema on viuen.
Bé, jo degut a que la distribuïdora no ha fet que passa de premsa, com solen fer les distribuïdores, però no m'estranya perquè és de la Fox, i la Fox van de prepotents. Llavors no he fet cap passe de premsa, per tant no puc opinar en plan crític, perquè i a mi em passa el mateix que li passa a la majoria de crítics que surten en els diaris d'avui, que no l'han vist, la majoria, dic algú, no sé si, si l'han vist fora d'aquí. Doncs jo aniria a la pel·lícula inicial. La pel·lícula inicial és una pel·lícula legendària, mítica, que es basa en com es diu el títol del
llibre? El títol del llibre, o sigui, Blade Runner...
Del Philip Dick.
Això. La novel·la, re a veure, no es diu Blade Runner, es diu Sueñan los humanos con ovejas eléctricas.
Buah, està mal, quin títol, eh? És un títol que està bé perquè realment reflecteix l'essència de la pel·lícula, perquè en aquella pel·lícula el Harrison Ford anava darrere una replicant, perquè un Blade,
Blade Runner... En general, sí, anava darrere els replicants.
Sí, però se'n troba una que, clar, és la prota. Primer de tot hem de dir que Blade Runner vol dir caçador de replicants, i un replicant no deixa de ser un robot.
Era un robot,
una còpia, diguem.
Sí, és un robot que replica a un ser humà.
Si no m'equivoco, diguéssim que els replicants eren robots que en el seu moment la societat va crear perquè estiguessin al servei de l'home,
i
els replicants, farts del maltracte de l'home, de l'ésser humà, es van rebel·lar. I per això, per exemple, hi havia personatges com en Harrison Ford, que feia de Rick Deckard, que anava buscant aquells replicants rebel·lats, que volien fer mal als humans, i els matava. La seva missió era matar-los, i ell cobrava per cada replicant que matava.
La pel·lícula, no també la novel·la, però la pel·lícula amb una altra dimensió, és legendària perquè va barrejar el cinema negre, el neo-noir, que era la nova visió del cinema negre, amb la ciència-ficció, i llavors va crear una atmosfera a base d'una fotografia
sí,
molt especial, que no tenien les pel·lícules de ciència-ficció, perquè en definitiva el Harrison Ford feia el paper d'un detectiu privat, un private eye, tipus Bogart, que està buscant assassins, el que passa que ell els mata o tracta de que es matin. La pel·lícula va crear escola, i a partir d'aquí es van fer moltes imitacions, no de la pel·lícula en si, sinó de l'estil de la pel·lícula. I per això a mi m'estranyava molt que triguessin tant en fer una seqüela. Jo no l'he vist perquè no l'han fet el passe de premsa, però per el que he llegit, és una seqüela que és diferent de la pel·lícula original, perquè el director, que és un canadenc, que és molt interessant, a part de la pel·lícula que tu has dit, ha fet Prisioneros, i sobretot una que es diu Incendis, que està molt bé. Aquest senyor, Denis Villeneuve, que és canadenc, és un home que cada pel·lícula que fa li dona un toc especial, i aquesta, per el que he llegit, li dona un toc especial. I no es basa en la pel·lícula anterior per res, sinó que li dona un toc nou a una història que és una seqüela, que no és un remake. I el Harrison Ford viu de les rendes de la pel·lícula anterior.
Jolín. I ara també és com un reclam, no?
I sort que ha anat agafant papers, perquè si no s'hagués esperant només la rèplica aquesta.
A mi el Harrison Ford per mi és l'exemple d'una teoria que no està únicament en aquesta pel·lícula que tinc, que els actors, diguem, mediocres, guanyen amb el pas del temps i aprenen. I Harrison Ford ha après molt a interpretar, perquè quan va fer aquesta pel·lícula Blade Runner, si la veieu, l'anterior, i veieu aquesta...
Podem comparar.
Ha après. Harrison Ford en aquell moment es pot considerar un bon actor de cine quan era un actor molt, molt mediocre en aquella pel·lícula.
Què diuen les crítiques? Això. Doncs tenim una crítica que diu que la pel·lícula és visualment meravellosa, i una altra crítica que diu que la pel·lícula és massa llarga, i a més, aquí estan una mica en contra del que dius, Àngel, perquè diu, en comparació a la primera pel·lícula, li falta l'impacte de la novetat.
Home, clar, sí, és una seqüela. De totes maneres, jo també tinc una reflexió, no? Si hi ha necessitat de fer diguem, un remake o una seqüela d'una pel·lícula legendària. Però clar, el cinema és un negoci, i clar, amb tota la publicitat afegida que porta al fer aquesta pel·lícula, imagineu-se, no?
Anem a per a les altres propostes?
Sí, senyor.
Anem per les propostes.
Vinga, Toc Toc, es podrà veure només a Yelmo.
Te chupo la concha.
Disculpe.
Sí.
¿Ha dicho algo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hija de puta!
Le oigo.
¡Guarra!
¡Guarra, yo no! ¡Socorro! Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor para lo que sea. ¿Ha llegado ya?
No.
Parece que nos toca esperar. Habrá traído una
aquesta pel·lícula espanyola, ¿no?, dirigida per Vicente Villanueva. Trobarem les cares de Paco León, Rossi de Palma, l'Alexandra Jiménez i també a la Imma Cuevas. I com sentíem, es tracta d'un grup de pacients que coincideixen a la consulta del seu psicòleg. Són persones que pateixen del TOC, que és el trastorn obsessiu compulsiu. Cadascun, el seu trastorn, la seva mania, es troben allà a la consulta i esperant el psicòleg que no arriba, que no arriba, que no arriba. I allà, enmig de la sala d'espera, doncs afloriran les seves manies i les seves bogeries.
No cal confondre aquesta pel·lícula amb una pel·lícula nord-americana que es deia igual, Toc Toc, ja que es va fer fa 6 o 7 anys, i que en aquest cas és una adaptació, no sé si ho has dit, d'una obra teatral.
Sí.
Sí. I aleshores, doncs, diguem que el sentit de l'humor o el tipus d'humor no és precisament un prodigi de finura ni de podríem dir, d'elegància.
És que jo us dic una cosa, buscant informació del director, d'aquest director vaig veure que jo havia vist una de les seves pel·lícules, Lo contrario a l'amor, i també...
Quines coses vas a veure, Eva? És que tu t'has fixat les aficions de l'Eva per al cine? Veu cada pel·lícula.
Home,
sí, com més estranya...
Com a bona cinèfila hauria de veure hauria de veure de tot.
Clar, però només veure cada pel·lícula, jo quedo parat,
Home, digue-li l'última que has anat a veure.
Sí, ja
li
dic,
La Llamada.
Ja m'ho ha dit, ja.
Vaig anar a veure La Llamada. També vaig anar a veure It, però...
It, bueno, It. És diferent, clar.
Però perquè em van obligar. Escolta, Lo contrario a l'amor. També, Pichipicha, no era una gran pel·lícula. Sortia l'Hugo Silva, sortia l'Ariadna Ugarte... però no era gaire bona,
bueno, comedieta simple.
Comedieta, però no, sense res.
Simple,
oi?
Ok.
Vinga, doncs va, anem a la següent proposta.
L'última, no?
Tu mejor amigo, a Yelmo.
Para mí todo empezó con un niño. Se llamaba Ethan. Yo me llamaba Bailey, 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 Bailey.
¡No! Venga, Bailey, hazlo.
¿Qué quiere que haga?
¡Échala, échala!
Cuando Ethan estaba triste, sabía exactamente lo que debía hacer.
¿Listo?
Estoy listo.
¡Ahora, Bailey!
A Ethan le encantaba. A veces solo necesitaba una ayudita.
¡No! ¡Oh! Lo siento, ha sido el perro, no yo.
Pues deberías enseñar al perro a comportarse.
Después de varios años, noté que mis días con Ethan iban a terminar.
Muy bien, Bailey. Te echaré de menos.
Y entonces, sucedió. Había vuelto. Y otra vez... I otra vez.
Doncs Tu mejor amigo, que la podrem anar a veure a Yelmo, l'ha dirigit en Lars Hallström, d'aquí he destacat algunes pel·lícules que sí van ser bones o sí se'n recorden, com per exemple La pesca del salmón en Yemen. Querido John, no és que es recordi, però jo l'he vist, llavors l'he destacat, perquè mira, com que la secció la condueixo jo, doncs porto jo. I després Siempre a tu lado, Hakiko, que és una pel·lícula molt semblant al que veurem a la proposta era de Tu mejor amigo, perquè també anava sobre un gos i sortia el que no és el Harrison Ford, l'altre.
Ah, sí.
Kevin Costner.
No, el de la no. Julia Roberts.
No.
El de Pretty Woman.
Richard Gere.
El Richard Gere.
Ah, aquesta sí, és que veritat, em sonava molt. Siempre a tu lado.
Sempre
aquesta estava molt bé, aquesta pel·lícula.
Escolta,
per
doncs
la
mira,
tele ja l'han fet
a veure si al
vegades.
Final ens sorprendrem tots Karma i Tu mejor amigo, que no
serà gos.
Meravellosa.
Escolta, una cosa és fer el gos i una altra ser gos.
La pel·lícula ens parla, el protagonista és un gos que intenta descobrir el seu propòsit, no? Què fa aquí a la vida, no? Filosofa i filosofia, a mesura que va passant per diferents amos. Com hem sentit al tràiler, i si no l'heu vist, el gos, diguéssim, i no és un spoiler, Àngel, perquè es veu al tràiler, arriba un moment que el sacrifiquen.
Ostres.
Però ell se n'adona que es reencarna en un altre gos i pot viure una altra vida amb un altre amo i fent unes altres
coses.
Això
és un gos amb fe.
No està mal, la idea.
Tens 7 vides com un gos, en lloc d'un gat. Doncs això, el protagonista és el gos que va... viu, bueno, o l'ànima d'aquest gos que viu...
Però escolta'm una cosa, no és d'aquelles pel·lícules que el gos parla?
Sí. No, sí, ah, no.
Sí?
No, 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 no.
Pensa.
Pensa, no, no, no. Però no mou la boqueta, vols dir?
No, però pensa. L'explica el gos. A través del gos...
El seu pensament és el que narra.
Mira, fem una cosa.
A través del
Adri, Adri, vuelve a poner un momento el tráiler.
Para mí todo empezó con un niño.
Aquest és el gos.
Se llamaba Ethan.
Sí, sí, és el narrador.
És a través del gos, vol fer una visió de la societat, de diferents persones de la societat, cosa que ha de fer el mateix director amb una pel·lícula que es deia Mi vida com un perro, que és de les primeres, sí. Que
ui,
és
llavors,
animalista, aquest.
Animalista, i ja no, veiem
no,
quin és el seu animal preferit,
El bo del cas és que aquest home era un home molt interessant quan estava a la seva Suècia natal, perquè era un gran director de videoclips, per exemple. Té un, no sé, em sembla que té un vídeo, té una pel·lícula sobre el Zaba, si no m'equivoco.
Ah, sí?
Sí, i a part de, no sé si has nomat aquesta, la Chocolat, per exemple, La gran estafa, també té Les normes de la casa de la Sidra.
Sí.
I és un director que és un gran artesà, és correcte.
Bueno, però ara li ha agafat per això.
No, és que aquest home agafa el que li posi, perquè com que sap narrar la història d'una manera convencional, no fa nosa. A les distribuïdores els hi encanta, perquè sap el que vol el públic i sap què donar risc. Ha fet pel·lícules molt notables al costat de pel·lícules molt sensibleres com aquesta.
Mira, Àngel, aquí a la pel·lícula ens han canviat el títol perquè a Amèrica es diu A Dog's Propose. I llavors...
I què vol dir això?
Entenc que és una mica, no, el propòsit del gos, sí, i tal, no? Si això porta l'apòstrofe és que deu ser... Vull dir que és,
sí,
no? Que és un, que és teu, no? Que és el teu propòsit, que és,
sí,
de pertinença.
Que les distribuïdores d'aquí, el que fan.
Llavors aquí li han posat Tu mejor amigo. Ho dic perquè la crítica... Ho diu en anglès i diu A Dog's Propose, és a dir, Tu mejor amigo, merece ir a la perrera.
Molt bona aquesta.
I em va fer molta gràcia.
Molt bona. Jo ho sento pel director perquè a mi és... Hi ha pel·lícules que realment m'han encantat, però quan fa aquest tipus de cine tan acomodatici i comercial, doncs dic, pobre, Armstrong.
Ai, pobre.
Ai, pobre.
Pobre.
Ai, pobre.
Ai, pobre.
Bé, doncs arribem al final de la secció. Avui, déu-n'hi-do, quatre estrenes.
No està malament, eh?
Sí, ara que de totes haguéssim de triar...
Blade Runner, jo.
Jo també.
Jo em sembla que aquest cap de setmana...
Sí, només per curiositat.
Aquest cap de setmana passo de cinema, eh? T'ho dic així, Àngel? Fins que no vinguin temps millors. Escolteu, que tingueu... Bon cap de setmana.
Igualment.
T'esperem la setmana que ve.
Sí.
Sí, no?
Igualment.
I tant. Apa. De cinema es pot parlar sempre.
Vinga, gràcies i bon dia, Àngel.
Adéu.